Problema número 3.
Teletinet.
En directe des de la presó de Brians 2 i també en connexió amb la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid.
Bon dia.
Celebren amb aquest aplaudiment l'arribada de Tinet Rovira. Bon dia, Tinet.
Bon dia. No sóc a Madrid, sóc a Barcelona avui.
A Barcelona avui.
Sí, mira.
Tenim el primer missatge del rei a la televisió basca i les fusions entre televisions com a temes prioritaris. Endavant.
Sí, el que passa que jo em pensava, sempre havia pensat que acabaríeu a la presó, eh? I ho veig que sí, que...
Molt bé.
Aquí sou. Escolta'm una cosa, el missatge del rei. Per què es fa el missatge del rei a ETV? Per què creieu vosaltres que avui, aquest any, s'estrenen amb aquesta cosa que no havien fet mai?
Perquè hem vist els índexs d'audiència, veuen que són tan bons que diuen, també els posarem a la basca.
No. La veritat és que suposo que han fet un gest per significar que les coses estan canviant o que les coses han canviat dins el panorama polític basc. Suposo que és un gest polític més que res, perquè és que no s'entén que els arguments que donen pel fet de posar el missatge del rei a TV2, doncs no... Per mi, a veure, que és la meva opinió, eh? No, jo crec que no anem bé. Ho dic perquè és que Televisió Espanyola, en teoria, és la televisió pública... Bueno, en teoria no, és la televisió pública de tot l'Estat i, per tant, ha de donar cobertura a totes les coses que fa l'Estat. I Televisió Espanyola arriba a tot arreu. Per tant, la cosa de dir és que qualsevol basc té dret a veure el missatge del rei, doncs això ja està garantit. I aquí hi ha el gran problema. És a dir, el que no podem fer és que totes les televisions autonòmiques vulguin ser un calc o vulguin ser una rèplica de Televisió Espanyola, perquè llavors perdrien sentit. Jo crec que el que han de fer les televisions autonòmiques és una mica defensar l'identitat que té cada autonomia, perquè és que si no, tothom està fent el mateix paper i arriba aquell moment que la gent es pregunta per què hem de pagar dues vegades per la mateixa cosa. Jo crec que han volgut fer un gest de dir, escolteu-me, que aquí les coses han canviat i ara aquest any sí que posarem el missatge del rei. Però crec que hi ha un problema de fons important en la televisió basca en aquests moments. És a dir, ells des de l'estiu estan perdent audiència, estan perdent pes i estan perdent moltíssim, diguéssim, els espectadors que tenien fidels a ETV estan una mica retirant-se. Estan veient que, segons diuen els especialistes, doncs que cada cop els temes que es tracten doncs són més llunyans i com que estan perdent aquesta proximitat que abans hi havia a ETV, doncs ells també han deixat de veure la tele. I ho dic perquè és que les dades d'audiència del mes de novembre d'ETV eren molt dolentes. Ells havien passat de ser la segona televisió al País Basc i han passat del lloc 2 al lloc 4. I clar, diguéssim que accions com aquesta, com ara de cop donar el missatge del rei, crec que cada cop els faran allunyar-se més de la seva audiència, de la seva audiència fidel.
Volem què passa. De tota manera, al marge de l'opinió, m'agradaria que m'expliquessis exactament quines són les claus per entendre les fusions de televisions que vam viure la setmana passada, la fusió justament d'Antena 3 i de TV5 amb la Sexta i 4 respectivament.
Mira, d'entrada s'ha d'explicar una cosa que la llei no permet aquí en el nostre país, Espanya, no permet doncs, que cap grup de comunicació tingui més del 27% de quota de pantalla. És a dir, que una fusió entre Telecinco i Antena 3 era impossible. Per tant, un cop descartat que aquests dos grans grups de comunicació s'ajuntessin, la via era o uns o amb els altres, però tots dos junts no. Ho dic perquè és que algú pot pensar i com és que no s'han ajuntat doncs, a Telecinco i Antena 3 i fan un gran grup de comunicació. Doncs això és implantejable perquè la llei no ho permet. Llavors, què diu la llei? Doncs que els grups de comunicació només poden tenen el sostre del 27% de quota de pantalla. Ara, en aquests moments, podríem calcular que l'Antena 3 i la Sexta estan entre el 22 i el 23% de quota de pantalla i que l'ajuntar-se a Telecinco i 4 arribaran al 25. Per tant, estan dins la llei, però que mai...
De tota manera, Tinet, no veurem una sola televisió, és a dir, tothom es mantindran les marques, de manera que com afectarà això a l'espectador?
Exacte, això és el que et volia dir, i em dava molt bé el tema aquest del que estan fent a ETV, perquè és això, és a dir, si tu tens... Posa un símil, no? Jo sóc un fabricant de xocolata i sóc el millor fabricant de xocolata negra del país. I faig la xocolata negra i la faig molt negra i molt amargant. I llavors hi ha un altre fabricant que diu, ostres, jo sóc el millor fabricant de xocolata blanca i faig la xocolata blanca més dolça i més blanca del país. I algú pensés, home, per què no ens ajuntem i serem la bomba? Llavors aquesta gent, si s'ajunta i fan un altre producte que no és ni blanc ni negre, doncs perden. O sigui, perderien els amants de la xocolata negra i perderien els amants de la xocolata blanca perquè el producte resultat d'aquesta fusió seria una xocolata sense personalitat.
Això... Els que guanyen són els amants dels diners, diguéssim, per entendre-ho.
No, però jo faig aquest símil perquè la gent no ho entengui. És a dir, què passa aquí? És a dir, hi ha unes cadenes que tenen ja una ideologia molt marcada o tenen una línia editorial molt marcada que crec que pel bé del negoci l'han de mantenir.
I ho faran.
I ho faran. I ho faran.
De manera que on seran els canvis, Tinent?
Els grans canvis. Doncs els grans canvis seran a nivell intern. D'entrada, i aquí els treballadors d'aquests dos grans grups aquests dos grans grups de comunicació que s'han creat, doncs internament, d'entrada hi ha d'haver-hi hi haurà una batalla interna de despatxos per decidir com ens repartim el poder. És a dir, quan dues empreses s'ajunten, una de les coses que primer notes és que hi ha un excés de despatxos, perquè si les decisions les ha d'acabar portant una única cúpula, vol dir que aquí hi ha gent que fins ara estaven els equips directius, doncs que tindrà funcions duplicades. Per tant, la primera batalla que es viurà seran els despatxos per veure quin és el repartiment de poder. La segona lluita que serà a un altre nivell serà la lluita dels treballadors. No sé si aquí hem estat visquent durant tota la tardor, després de l'estiu, totes les fusions de les caixes catalanes. Què ha passat? Doncs quan es fusionen dues caixes, s'obren sucursals. I llavors també hi haurà molts departaments dins de les cadenes que veuran duplicats també les seves feines. És a dir, jo, per exemple, deia d'entrada, hi ha un grup que és el de Telecinco.
O sigui que al final el negoci està aquí, amb eliminar determinats departaments repetits, utilitzar-ne només un...
I llavors, cara al mercat, tens molta més força. Jo et poso l'exemple, per exemple, de Telecinco. Telecinco, no sé si ho sabeu, durant molts anys s'ha estudiat a totes les empreses de negocis del món perquè és l'empresa de comunicació més rendible d'Europa. Llavors, com una televisió com Telecinco aquí a Espanya és l'empresa més rendible d'Europa? Doncs perquè tenen una política comercial, una política publicitària doncs molt agressiva i molt ben engreixada. I això es deu perquè ells tenen un departament que es diu Publi Espanya, que gestiona tota la publicitat, i realment la part aquesta de Publi Espanya arriba a tenir tant poder que domina fins i tot els continguts.
Molt bé.
És a dir, la televisió que es fa és perquè després hi puguin posar anuncis, i això ho tenen claríssim. Llavors, evidentment, si hi ha una empresa com Telecinco que té un departament de publicitat molt ben engreixat, doncs jo crec que aquest departament serà el que manarà, i això anirà en detriment...
Això sortiran guanyant.
Ah, no, anirà en detriment, per exemple, de tots els comercials de 4. Jo, si fos un comercial de 4, estaria molt preocupat, perquè no té cap sentit. El que passa que llavors hi ha una altra cosa aquí. Per què s'han ajuntat? Perquè tenen... per exemple, s'ha fet un estudi així molt d'urgència que diu que entre Telecinco i 4... ocuparan el 45% de la publicitat a la tele. Clar, si tu pots per dir una manera, gestionar el 45% de publicitat de la tele, quan tu vas oferir els seus productes als anunciants, home, ets molt atractiu, perquè pots arribar a fer paquets, perquè vols arribar a fer moltes coses. I això és que jo crec que aquesta és la gran...
Aquesta és la clau per entendre.
Aquesta és la clau per entendre de quina manera ara les empreses de comunicació, en un moment que el mercat publicitari doncs va de baixa, que hi ha molta crisi, doncs es tracta d'aprofitar moltíssim més els recursos.
I defensar-se així. Tinent Rovira, moltíssimes gràcies.
Només et volia dir una cosa.
Digue'm.
Els professionals. Què passa amb els professionals? Per exemple, l'Andreu Buenafuente treballava per Antena 3, se'n va anar a la Sexta i ara torna a ser Antena 3. El Juan Pedro Valentín, que era fins ara el cap d'informatius de 4, ell va marxar primer de Telecinco, va anar a Televisió Espanyola, ara estava a 4 i torna a estar a Telecinco. I qui està en una situació així una mica estranya és el Gabilondo, perquè de cop de ser l'adalit de la lliure opinió ha passat a ser empleat de Berlusconi, amb la qual jo crec que aquest home demanarà ja la jubilació anticipada.
Ai, ai, ai. Tinent, moltes gràcies.
Adéu, bon Nadal.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu.